Què tal, amics oients, com esteu? Bon dia i bona hora, benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Avui és divendres 28 de novembre del 2025, ja acomiadant el mes de novembre amb el cel pràcticament serè, en presència d'alguns nuvolets, però amb unes temperatures molt baixes que, atenció, encara han de caure més. Daniel Puigvert, molt bon dia.
Molt bon dia, Joel.
Què diuen els termòmetres ara mateix?
Doncs termòmetres de situats en aquesta franja baixa de moment, 3 graus sota 0 a Das, 2 graus negatius els tenim ara mateix a Mieres, també a Vall de Núria, 1 grau sota 0 a Olot, també a la Vall d'en Bas, 0 a Ripoll, a Sant Pau de Segúries i a Castellfollit de la Roca, 1 grau positiu el tenim a Camprodon i a Montagut, 2 a Besalú i a Girona, també a Banyoles, 7 graus a Figueres i 8 a Roses.
Previsió del temps, Dani Ramírez.
L'ambient fred o molt fred s'imposa avui també, amb més clarianes cap a la Costa Brava i mig núvol. A partir de les 3-4 de la matina s'ha format un núvol de vent al sud del Pirineu que afecta sobretot la comarca d'Osona, Moianès, Lluçanès, Ripollès i Cerdanya. De tota manera, la temperatura s'ha mantingut baixa i atenció, perquè hem arribat a 5 sota 0 Palafrugell, un lloc molt fred del sud de la Costa Brava, Baix Empordà, que ens sorprèn amb aquests 5 sota 0. Mieres, 6 sota 0, com ahir, a Vic, 5 sota 0. A Olost, a Lluçanès, 5 sota 0. A Olot, 4 sota 0. Sant Pau de Segúries, 6 sota 0. Hem arribat a 0 graus a 2.000 metres a Queralbs, el refugi Coma de Vaca, i temperatures de 6-7 sota 0 a 2.500 metres. Aquí la temperatura ha pujat més de 6 graus. Fa molt fred, sota 0, però hi arribàvem a 10 i 12 sota 0. Tot això amb tramuntana, moderada, forta, potser no tan intensa com ahir, i aquests núvols prims s'aniran imposant bona part del dia. Per tant, pot fer un dia de sol amb estones enterbolit, aquells lleganys, aquelles taranyines, que fan que el sol quedi una mica apagat, perquè el sol va molt baix ja sobre l'horitzó, les nits són molt llargues, els dies són curts i el sol va molt baix, i aleshores si a més tenim aquests lleganys, doncs el sol no escalfarà gaire. Màximes avui de 10, 12, 13 graus en general, punts a l'interior per sota dels 8, a la costa puntualment 13, 14 graus de màxima. Bé, cap de setmana amb sol dissabte i núvols prims, un cel enterbolit, la temperatura una mica més alta, no hi haurà tant vent de nord, al contrari, gira marinada, vent de sud. I diumenge canvia el temps, matinada, matí, migdia, tapat, a la tarda una mica de pluja, comarques interiors, no tant cap a la Costa Brava, podria arribar a la selva, Baix Empordà, i la neu apareixeria al Pirineu 5-10 centímetres a partir dels 1.000-1.200 metres, tot i que inicialment començaria nevant a 1.500.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Són les 8 i 3. Un grup de veïns a Sant Bernabé de les Tenes, a Ripoll, s'estan mobilitzant contra un projecte d'extracció d'àrids que hi ha a la zona a tocar de l'actual sorrera de la Tolosa, en terme ja de Vallfogona.
Veïns i propietaris de la zona recolliran signatures, entre altres, al mercat de Ripoll del dissabte per intentar aturar un projecte d'extracció que, diuen, impactaria notablement en la vida i el trànsit no només de Sant Bernabé, sinó també de tota la vila comtal.
Escoltem l'alcaldessa Sílvia Orriol.
Se sol·licita per part de la nostra policia local un informe que ens miri d'establir quines, diguéssim, conseqüències hi hauria a nivell de mobilitat per a la nostra població i també de degradació d'asfaltatge, perquè estem parlant d'uns camions que podrien transportar fins a 40 tones. Això, evidentment, té un impacte agressiu contra el sòl i, evidentment, doncs, estem plantejant-nos la possibilitat d'arribar a demanar indemnitzacions a aquesta empresa en cas, doncs, que se'ns degradi l'asfaltat de les carreteres. No?
La Vall de Camprodon està acollint un projecte per la creació de paisatges agroforestals resilients. Les actuacions i el seu estat es van presentar públic a la sala de Cal Marquès, on a més els propietaris i ramaders també hi han pogut dir la seva.
El desenvolupament d'aquest pla pilot ha estat participat per la Fundació Comunitària, la Mancomunitat i els ajuntaments i l'impulsa la Generalitat.
El coordinador de Polítiques Transversals del DARP és Salvador Samitier.
Estem treballant amb una línia d'ajuts que serà del voltant d'uns 3 milions d'euros en els propers 3 anys, 26, 27 i 28, que és per ajudar els territoris a poder fer aquest mateix treball que han fet. No? És un treball més, si es vol, científic, d'analitzar quina és la situació i què és el que caldria perquè aquell territori fos més resilient.
L'Agència de Desenvolupament dels Ripollès està ultimant la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la coberta de la seva seu amb l'objectiu de fer-hi un viver solar.
Es tracta d'una iniciativa que ha de servir per compartir l'energia amb empreses a 2 quilòmetres a la rodona amb la concessió d'energia que s'obtindrà des d'un procés administratiu que ha de començar a curt termini.
L'Eudald Hueso és tècnic de l'Oficina Energètica dels Ripollès. 3.
S'han dissenyat diferents paquets de quilowatts, diguéssim, en funció de, dels panells que cediran a les empreses. Des de el paquet petit seria com l'equivalent a tenir 2 panells, el següent seria com tenir-ne 6, més o menys, i el més gran és l'equivalent a uns 10 panells quilowatts, 5 quilowatts pic de la instal·lació.
A la Garrotxa, el Consell Comarcal aprova la relació i valoració dels llocs de treball de l'ENS, una reivindicació històrica.
Després d'anys de treball tècnic i negociacions, es destinaran prop de 900.000 euros en 3 anys als treballadors del Consell Comarcal i dels consorcis que en depenen. Un 88% dels vots emesos han estat favorables i tots els grups polítics del Consell Comarcal hi han votat a favor.
S'han creat aquestes fitxes tenen un valor, s'han puntuat i aquests punts tenen un valor econòmic i aquest valor econòmic s'aplicarà un cop hagi passat el període de recursos que hi pot haver a partir d'ara, des de que s'ha aprovat. Pensem que aquí no estem valorant les persones, sinó que estem valorant els llocs de treball.
És en Josep Reig, vicepresident del Consell Comarcal de la Garrotxa. Avançar l'edat de vot als 16 anys entra a debat. És una proposta de la síndica de Greuges que s'uneix a la d'obligar a l'escolaritat fins als 18.
Segons el professor de la Universitat de Girona, Xavier Casademont, el simple fet de voler que els joves de 16 anys puguin votar ja va lligat a altres aspectes socials. Creu que la democràcia actual té moltes coses a millorar.
Si una persona a partir d'una determinada edat se la considera apta, no?, per rebre alguna sanció, per rebre alguna autorització, fer una cosa o una altra, semblaria que hi hauria d'haver una correspondència, no? I per tant, jo crec que el debat que es posa sobre la taula, doncs, és rellevant, i sobretot en relació a això, al paper que donem avui en dia als infants, als joves, al voltant de també de la seva autonomia, de la seva capacitat, en el fons, de ser membres, diguem, cada vegada més de ple dret de la nostra societat.
Olot començarà a brillar aquest vespre. L'encesa de les llums de Nadal serà el tret de sortida de les activitats que es faran a la ciutat en les properes setmanes.
La regidora de Comerç a Olot, Gemma Canalies, remarca que l'objectiu és posar en valor el comerç local en l'època més important de l'any.
Forma part de la tercera edició de Olot, el millor regal de Nadal, però en aquest cas, com que té l'objectiu sobretot de promoure aquest comerç de proximitat, de dinamitzar tot el sector comercial, evidentment que conjuntament amb l'Associació de Comerciants, l'Associació de Placers, Hostalatge, van pensar que no hi havia millor manera d'iniciar aquesta campanya de Nadal amb una molt bona festa. Una festa que es farà just al nucli antic, a la plaça Major d'Olot, sobretot també amb l'objectiu de dignificar, de posar molt en valor aquest sector comercial.
I per cert, l'Associació de Comerciants d'Olot demana a la ciutadania que compri a la ciutat per aquestes festes de Nadal.
Per ells és la campanya més important de l'any i on acumulen un gruix més important de vendes. L'entitat destaca la importància d'activitats com la gran encesa de llums de Nadal perquè dona visibilitat a la seva activitat.
L'Esther Verdaguer és la presidenta de l'entitat.
És la campanya, jo diria que és la campanya aquesta. Per això mateix crec que és una campanya que hem d'aprofitar per conscienciar una mica la gent. Crec que hem de pensar abans d'anar a comprar, jo penso que hem de fer l'esforç de pensar cada un quan anem a comprar, no només l'objecte que volem comprar per aquella persona estimada, sinó també decidim en aquell moment quin tipus de ciutat volem, fins i tot diria quina societat volem viure. Vull dir que crec que és un moment ideal per a conscienciar la gent que comprin el comerç local.
I les que faltaven amenitzaran l'encesa de llums de Nadal. Aquest divendres el grup femení de versions actuarà a la plaça Major.
Es tracta d'una de les novetats de la iniciativa que també engloba diversos establiments de la zona per tal de dinamitzar el tret de sortida de l'època nadalenca al centre de la ciutat.
Abans d'arribar a Olot, ens han enviat aquest missatge.
Nosaltres som les que faltaven, la vostra banda de versions de confiança, i ens veiem aquest divendres a les 7:30 a la plaça Major d'Olot.
És l'encesa de llums, així que heu d'arribar molt d'hora perquè no us podeu perdre res. Hi haurà més coses.
Hi haurà tastets gastronòmics a preus econòmics i un mercat xulíssim.
Ens encanta!
Venim totes!
La Creu Roja de la Garrotxa engega la campanya de la joguina solidària per aquest Nadal. Esperen repartir-ne més de 500.000.
L'objectiu és garantir el dret a la joguina i el joc als infants de famílies en situació de vulnerabilitat. També pretén aglutinar les famílies a l'entorn del joc i fomentar la importància pedagògica de jugar amb infants.
Escoltem la Marta Puigbert, és la tècnica encarregada.
En l'àmbit d'infància i joventut, la Creu Roja, l'objectiu màxim és assegurar que tots els infants de la comarca tenen els drets garantits, vale? Des del dret a l'educació, el dret a la seguretat, el dret a l'acompanyament, no tots els drets que es contemplen dels infants, doncs que estiguin coberts. Aquest és l'objectiu màxim.
325 anys de pessebrisme a Olot. Des de l'agrupació de pessebristes asseguren que la clau de l'èxit és el caràcter identitari dels muntatges.
Un estil costumista que reflecteix paisatges i persones autòctones que defineix clarament el pessebrisme de casa nostra. Confien poder museïtzar l'espai en els propers anys per ensenyar els 130 pessebres de diverses èpoques que tenen guardats al carrer Terrassa d'Olot. Avui, de fet, arrenca una nova edició de la mostra de pessebres d'Olot.
El seu president és Miquel Serrat.
Com és el personatge pagès rural de la Garrotxa a dintre d'una caixa tancada i amb una escena. O sigui, la gent s'hi han de veure. Dir, ai, guita, això ja ho he vist, eh? Això és la moixina. O això és el que passa quan anem a fer exposicions. Dir, home, això són els pessebres de la Garrotxa.
Olot vol tornar a guanyar després de 4 partits sense fer-ho. Reben el filial del Castelló, un dels equips més golejadors del grup tercer de segona federació.
Olot tornarà a l'estadi després de 3 empats consecutius i en l'objectiu és tornar a recuperar les sensacions i sumar els 3 punts. El partit es jugarà aquest diumenge a les 5 de la tarda i es podrà seguir directe per Ràdio Olot.
Escoltem el tècnic Roger Vidal.
Filial jove, no?, per suposat, amb qualitat, jugadors molt dinàmics, molt intensos, molt forts físicament i després això, no?, que la seva particularitat és que marca molts gols, ataca moltíssima gent i després el fet d'atacar molta gent fa que defensis quan la perds en menys, no? I per això aquests números que té que el fan un equip especial. Sí.
La Volcano Limits Bike tancarà la Lliga BTT Garrotxa aquest proper diumenge.
Hi haurà 2 recorreguts diferents de 20-45 quilòmetres on es podrà gaudir de diferents racons de la ciutat i comarca. Un cop finalitzada la cursa s'entregaran els premis dels guanyadors de totes les 6 proves que formen aquesta competició comarcal. Un dels organitzadors de la Volcano Limits Bike és Nano Oliveres.
Aquí tota la Garrotxa, el parc aquest és espectacular. La veritat és que la gent quan ve de fora doncs queda espectacular totes les rutes que tenim per aquí. Durant aquestes últimes setmanes hem treballat perquè estiguin el més nets possibles, han fet moltes ventades i han caigut molts d'arbres, però bueno, hem treballat molt i creiem que tenim un circuit espectacular que la gent els agradarà molt i disfrutarà molt.
I arriba a Camprodon l'edició d'hivern de la Kong Race, una reconeguda cursa d'obstacles que celebra proves arreu del territori.
Sí, la Kong Prodon, com l'han batejada des de l'Ajuntament, reunirà aquest dissabte gairebé 500 participants a la vall, els quals competiran en qualsevol de les 3 curses, la de 10 quilòmetres, la Ninja o la Family Kong.
Escoltem el regidor de l'Ajuntament de Camprodon, Joan Sarrià.
A partir de quarts de 10 del matí i fins a la tarda hi hauran curses pràcticament ininterrompudes, curses de 10 quilòmetres d'èlit, populars, per equips, curses de 3 quilòmetres per famílies, curses ràpides com és una Ninja Track que es presenta espectacular.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Falten 2 minuts ja pel punt exacte d'un quart de 9 del matí. Us ho dèiem en titulars. Un grup de veïns de Sant Bernabé de les Tenes, a Ripoll, s'estan mobilitzant contra un projecte d'extracció d'àrids que hi ha a la zona, a tocar de l'actual sorrera de la Tolosa, en terme ja municipal de Vallfogona.
Veïns i propietaris de la zona recolliran signatures, entre d'altres, al mercat de Ripoll de dissabte per intentar aturar un projecte d'extracció que, diuen, impactaria notablement en la vida i el trànsit no només de Sant Bernabé, sinó també de tota la vila comtal.
Guido Sengerote.
Una de les principals preocupacions dels veïns de Sant Bernabé de les Tenes és el pas de més de 3.000 camions anuals pel camí de Lleés per la carretera fins a Ripoll i la congestió de trànsit i despreniment de partícules de pols a la zona del carrer Progrés i de la carretera d'Olot. És una preocupació també de l'Ajuntament de Ripoll, que però no té la competència per atorgar o denegar la llicència per autoritzar l'explotació. Ho explica l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Oriols.
Se sol·licita per part de la nostra policia local un informe que ens miri d'establir quines, diguéssim, conseqüències hi hauria a nivell de mobilitat per a la nostra població i també de degradació d'asfaltatge, perquè estem parlant d'uns camions que podrien transportar fins a 40 tones. Això, evidentment, té un impacte agressiu contra el sòl i, evidentment, doncs, estem plantejant plantejant-nos la possibilitat d'arribar a demanar indemnitzacions a aquesta empresa en cas doncs, que se'ns degradi l'asfaltat de les carreteres, no?
Segons l'informe tècnic presentat per la companyia que vol fer l'explotació, Àrids Manlleu SL, que ha declinat fer declaracions a aquest mitjà, l'activitat extractiva d'àrids a la zona es podria allargar fins a 7 anys prorrogables. Des del consistori Ripollès es considera que, a banda d'imposar una taxa a l'empresa per l'explotació dels terrenys i demanar indemnitzacions en cas que es malmeti l'asfalt en excés, poca cosa més es pot fer. L'equip de govern tampoc hi veu un benefici per a la vila en àmbits com la creació de llocs de feina.
A nivell d'implicació de llocs de treball, valorem que serà que no serà així. És una empresa de Manlleu que ja compta amb el seu propi personal i, per tant, es limitarien en principi a fer l'extracció i a endur-se el material. Per tant, no hi hauria aquest impacte positiu per a la nostra vila.
Els veïns de Sant Bernabé s'estan mobilitzant en contra del projecte. A banda dels perjudicis per l'entorn, la seguretat i el trànsit rodat, esgrimeixen que aquesta explotació devaluarà les cases i propietats i perjudicarà l'entorn natural i el medi ambient al voltant de la riera de Vallfogona i de l'entorn. Per això s'ha començat una recollida de firmes amb dos punts fixos, a l'estanc del carrer Progrés i a l'agrocomerç Morera de Ripoll, i també es faran campanyes de signatura al mercat dels dissabtes a la Vila Comtal.
No deixem encara les qüestions mediambientals perquè la Vall de Camprodon està acollint un projecte per la creació de paisatges agroforestals resilients. Les actuacions i el seu estat s'han presentat públicament a la sala de Cal Marquès, on a més els propietaris i ramaders també hi han pogut mostrar les seves preocupacions.
El desenvolupament d'aquest pla pilot ha estat participat per la Fundació Comunitària, la Mancomunitat i els ajuntaments i l'impulsa la Generalitat.
Derivat de l'estratègia de la bioeconomia de Catalunya, la Generalitat està desenvolupant un programa pilot a la Vall de Camprodon i a altres espais de Catalunya per crear paisatges agroforestals resilients a les amenaces que hi ha per al medi. Al projecte hi han anat associades 8 intervencions d'obertura d'espais aclarides i altres accions, amb la ramaderia com a eix bàsic per a la preservació d'aquests paisatges. 7 dels projectes s'han finançat amb fons Next Generation per un valor d'uns 760.000 euros. A hores d'ara, un dels principals reptes per a l'administració és la de donar continuïtat a aquestes accions, perquè les ajudes europees s'acabaran l'any que ve. Salvador Samitier és coordinador de polítiques transversals del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Estem treballant amb una línia d'ajuts que serà del voltant d'uns 3 milions d'euros en els propers 3 anys, 26, 27 i 28, que és per ajudar els territoris a poder fer aquest mateix treball que hem fet, no? És un treball més, si es vol, científic, d'analitzar quina és la situació i què és el que caldria perquè aquell territori fos més resilient.
Aquest programa pilot s'ha desenvolupat a la Vall de Camprodon per petició de la Fundació Comunitària, entre altres. Entre les principals inquietuds dels propietaris i ramaders hi ha que també es puguin facilitar les actuacions a finques privades, en una vall on els boscos comunals no són tants. Un dels grans hàndicaps per impulsar la gestió forestal, especialment en l'àmbit privat, és la devaluació i el baix preu de la fusta, un problema sobre el qual també hi ha propostes per revertir-lo des de la Fundació. Esteve Costa és enginyer agrònom i col·laborador de la Fundació Comunitària de la Vall de Camprodon.
Un centre logístic per poder, sobretot de biomassa, o per poder valoritzar la fusta. I això és molt important que l'administració ajudi, perquè és el peix que es mossega la cua. Si no hi ha un centre logístic i un consum local, també estàvem mirant de veure si es podia incentivar el consum de biomassa local.
L'administració, en tot cas, insisteix com els programes que s'impulsen busquen consensuar accions des del punt de vista científic entre administració i privats, així com amb altres actors del propi territori. De les actuacions planificades dins del projecte, una bona part ja estan licitades i d'altres en procés de ser-ho, i es preveu que es comenci la seva execució a curt termini.
L'Agència de Desenvolupament del Ripollès està ultimant la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la coberta de la seva seu amb l'objectiu de fer-hi un viver solar.
Es tracta d'una iniciativa que ha de servir per compartir l'energia amb empreses a 2 quilòmetres a la rodona, amb la concessió d'energia que s'obtindrà des d'un procés administratiu que ha de començar a curt termini.
L'Agència de Desenvolupament del Ripollès ha portat a terme la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la seva coberta corresponent a una energia de 46 kW amb la idea de fer-hi un viver solar. 16 d'aquests quilowatts serviran per abastir la pròpia agència, mentre que la resta es posaran a disposició de les empreses a 2 quilòmetres a la rodona de la seu, incloent també el centre de Ripoll, perquè en puguin fer ús a través de la concessió de l'energia per un període de temps determinat. En parla Eudald Hueso, tècnic de l'Oficina Energètica del Ripollès.
S'han dissenyat diferents paquets de quilowatts, diguéssim, en funció de, dels panells que cediran a les empreses. Des de, el paquet petit seria com l'equivalent a tenir dos panells, el següent seria com tenir-ne sis, més o menys, i el més gran és l'equivalent a uns 10 panells quilowatts, 5 quilowatts pic de la instal·lació. Llavors, tota l'energia que generen aquests panells va destinada a l'empresa.
El procés per a l'obtenció d'aquests packs començarà properament i es dirigeix també a establiments i botigues del centre o a empreses que estiguin en naus que no siguin aptes per a la instal·lació de les plaques. A més, des de l'Agència de Desenvolupament es vol a futur ampliar la quantitat de plaques instal·lades si tot va bé. Ho explica Carina Creixans, tècnica de l'Oficina Energètica del Ripollès.
Ara mateix tenim aquests 46 quilowatts instal·lats, però tot el que serà la, la instal·lació més interna, tot el que serà la part d'inversors, la part de protecció, tot això d'aquí està ja previst perquè només s'hagin d'instal·lar les següents plaques. Llavors podríem tenir fins a una instal·lació de 100 quilowatts quan el pressupost ho permeti.
En poc temps, l'agència posarà a disposició de les empreses els diversos paquets on es podran presentar per optar a nutrir-se del corrent fabricat per aquestes plaques i aconseguir així energia verda i un estalvi econòmic.
A la Garrotxa avui és notícia que el Consell Comarcal aprova la relació i valoració dels llocs de treball de l'ENS. És una reivindicació històrica.
Doncs sí, després d'anys de treball tècnic i negociacions, es destinaran prop de 900.000 euros en 3 anys als treballadors del Consell Comarcal i dels consorcis que en depenen. Un 88% dels vots emesos han estat favorables i tots els grups polítics del Consell Comarcal hi han votat a favor.
Gerard Puigdemont.
Aquesta setmana el Consell Comarcal de la Garrotxa ha aprovat per unanimitat de tots els grups l'acord de relació i valoració de llocs de treball de l'ENS, que inclou els 3 consorcis, el d'Acció Social, el Sigma i el de l'Alta Garrotxa. Es tracta d'un procés que va començar l'any 2018, quan es va prendre el compromís de fer millores en aquest àmbit. En parla Josep Reig, conseller comarcal de Recursos Humans i Serveis Interns i un dels vicepresidents del Consell.
I realment aquí estem molt contents per aquestes reunions, que és una feinada i que són temes que de vegades pot haver-hi opinions contraposades. Sempre el que reconeixíem, i això ho feia molt especialment en Santi, era el to constructiu, propositiu i el to cordial, sobretot, que això és molt important per poder avançar. I el resultat d'aquestes reunions, d'aquest treball i d'aquesta voluntat de millorar la situació del personal, doncs ha fet que en la consulta prèvia que es va fer abans de la mesa que va tancar aquesta negociació, doncs un 88% dels treballadors que van votar votessin a favor d'aquest acord, no?
Han estat 6 anys de feina en els quals s'ha especificat cada lloc de treball existent, en total 90, amb la seva respectiva retribució econòmica, amb l'objectiu de generar unes bases i una estructura tècnica a seguir en els pròxims anys.
S'han creat aquestes fitxes tenen un valor, s'han puntuat i aquests punts tenen un valor econòmic i aquest valor econòmic s'aplicarà un cop hagi passat el període de recursos que hi pot haver a partir d'ara, des de que s'ha aprovat. Pensem que aquí no estem valorant les persones, sinó que estem valorant els llocs de treball.
S'han fet fins 11 reunions del comitè tècnic amb treballadors, sindicats i directius, i de tot plegat se n'ha pautat un finançament per dur a terme les millores salarials.
I aquí hem de dir que tampoc és el final d'un procés, sinó que és el principi, ara tenim l'eina, i que aquest procés, en principi la negociació arribarà fins al 2028, perquè l'impacte econòmic és molt important pels quatrens, és estem parlant de 868.000 euros i escaig per repartir amb els diferents ens, i que hi haurà aquest impacte, doncs es distribuirà amb aquests 3 anys que venen, un 50% el 26, el 27 un 25% i el 25% restant el 28.
Des de l'equip de govern del Consell Comarcal de la Garrotxa es mostren satisfets per haver arribat a aquest punt.
És un quart i mig de nou, avançar l'edat de vot als 16 anys entre debat. És una de les propostes de la síndica de Greuges, que també s'uneix a la d'obligar l'escolaritat fins als 18. Segons el professor de la Universitat de Girona, Xavier Casademont, el simple fet de voler que els joves de 16 anys puguin votar ja va lligat a altres aspectes socials. En aquest sentit apunta Roger Isern que la democràcia té moltes assignatures pendents.
El síndic de Greuges ha proposat en les darreres setmanes establir
assolir la primera majoria d'edat per poder votar als 16 anys i ampliar també l'escolarització obligatòria fins als 18. Així ho estableix l'informe anual de la infància del 2024, a través del qual critica incongruències en el tractament de les edats per exercir drets i deures i alerta que això provoca desigualtats. La síndica defensa que els 16 anys representen un nivell de maduresa en què molts adolescents ja tenen capacitat d'entendre les conseqüències dels seus actes i de prendre decisions informades sobre la seva vida personal i també social. La síndica puntualitza, però, que no estan demanant rebaixar la majoria d'edat per a tots els supòsits, sinó que es reconegui progressivament l'autonomia i la capacitat de participació d'aquests adolescents. El professor de la Universitat de Girona, Xavier Casademont, analitza el debat que genera una proposta com aquesta.
Si una persona a partir d'una determinada edat se la considera apta, no?, per rebre alguna sanció, per rebre alguna autorització, fer una cosa o una altra, semblaria que hi hauria d'haver una correspondència, no? I per tant, jo crec que el debat que es posa sobre la taula, doncs, és rellevant, i sobretot en relació a això, al paper que donem avui en dia als infants, als joves, al voltant de, també de la seva autonomia, de la seva capacitat, en el fons, de ser membres, diguem, cada vegada més de ple dret de la nostra societat.
Aquesta majoria d'edat els ha de permetre votar, garantir el seu dret a formar part dels partits polítics o poder constituir associacions, establir el dret d'autodeterminació informativa i el d'accés a les xarxes socials, entre d'altres, segons la mateixa síndica. Casademont creu que avançar l'edat del vot també ha de tenir en compte altres aspectes. I ara anem al futbol. L'Olot vol tornar a guanyar després de 4 partits sense fer-ho.
Doncs sí, el conjunt olotí vol allunyar-se el més aviat possible del descens i situar-se en posicions còmodes de la classificació. Després de 3 empats consecutius contra Porreres, Alcoià i Sant Andreu, arriba un equip totalment diferent, amb un plantejament i un joc molt característics. El Castelló B és l'equip més golejador de la categoria, però alhora també és l'equip que més gols ha encaixat en les primeres 12 jornades del grup tercer de segona federació. De fet, ha marcat 25 gols i n'hi han marcat 26. El tècnic de la Unió Esportiva Olot, Roger Vidal, analitza el Castelló B pel partit d'aquest cap de setmana.
Filial jove, no?, per suposat, amb qualitat, jugadors molt dinàmics, molt intensos, molt forts físicament, i després això, no?, que la seva particularitat és que marca molts gols, ataca moltíssima gent, i després el fet d'atacar molta gent fa que defensis, quan la perds, en menys, no?, i per això aquests números que té, que el fan un equip especial, sí.
Vidal explica que l'equip està bé i que l'objectiu és marcar més gols.
Agradaria haver marcat més, és el nostre deute, no? Jo crec que hem de créixer amb la solidesa defensiva que tenim, però amb l'objectiu de fer més gols.
L'Olot no podrà comptar per al partit davant el Castelló B amb Sergi Marcillo i Marc Fuentes per lesió i Pedro del Campo, que segueix sent dubte fins a última hora. El partit es jugarà aquest diumenge a l'estadi municipal a les 5 de la tarda. Es podrà seguir en directe per Ràdio Olot des de mitja hora abans.
Busques un lloc per gaudir amb els teus? A l'Hostal de la Rovira d'Oix t'esperem amb arrossos, mariscades, carn a la brasa i cuina catalana, en un hostal amb història del segle XVI. Famílies, grups d'amics, colles d'esportistes... Aquí tot està pensat perquè compartiu moments autèntics, amb àpats amb reserva prèvia, pressupost tancat a mida i opció d'allotjar-vos enmig de la natura de l'Alta Garrotxa. L'experiència és única. El record, inesborrable. Hostal de la Rovira d'Oix. Gust de casa. Gust de muntanya. Més informació i reserves al mail hostalrubiraoix@hotmail.com i al 673-34-6700.
Coneix els nostres tractaments d'estètica dental. Un somriure bonic és la millor carta de presentació. De fet, nombrosos estudis demostren que un somriure bonic i d'aparença natural ens ajuda a millorar la nostra autoestima i fins i tot potenciar la nostra felicitat personal i el nostre èxit professional. Les facetes o carilles dentals són una solució ideal per millorar el color, forma i mida de les dents. Pots lluir un somriure perfecte sense fer malbé les teves dents i amb un resultat completament natural. Pots demanar la teva visita sense compromís al 972-280-896 a la Clínica Dental Serra Marín, al costat de la plaça Mercat d'Olot.
Nova construcció de pisos d'una i dues habitacions a la Rodona d'Olot. Preus a partir de 117.000 euros amb pàrquing inclòs. Facilitat de finançament, amb la possibilitat de finançar-lo fins al 100% de l'import, supeditat a l'aprovació bancària. Compri el seu pis pel preu d'un lloguer. Ens trobarà a CGI Promocions i Vents, al carrer Marià Vaireda 26, al costat de la nova clínica Bufí. Demani informació sense compromís al 686 618 918.
Flexibles, responsables i econòmics, ens adaptem a les teves necessitats. Llimpi Olot, som l'empresa de neteja que estaves buscant. Professionals de la neteja des del 1981. Llimpi Olot, notaràs els resultats.
Vols un motor amb potència i bon rendiment? A Minguet Diesel t'omplim el dipòsit amb el dièsel de màxima qualitat del mercat al millor preu. Sense sorpreses, només quilòmetres de confiança. Minguet Diesel, la qualitat que es nota, el preu que es valora.
A Òptica Fluvià ens agraden els teus ulls i per això els volem totalment sans. Anàlisi i diagnosi visual, anàlisi de retina, graduacions personalitzades, optometria pediàtrica, de l'esport, del treball i molts més serveis per cuidar de la teva salut visual. Visita'ns i deixa els teus ulls en bones mans. Ens trobaràs al centre d'Olot, al carrer de Sant Rafel, Fluvià Òptics. Per a més informació, fluvià.cat.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Molt bon dia, són 8:45. Un grup de veïns de Sant Bernabé de les Tenes, a Ripoll, s'estan mobilitzant contra un projecte d'extracció d'àrids que hi ha a la zona a tocar, l'actual sorrera de la Tolosa, al Termejà de Vallfogona.
Veïns i propietaris de la zona recolliran signatures, entre altres, al mercat de Ripoll del dissabte per intentar aturar un projecte d'extracció que, diuen, impactaria notablement en la vida i el trànsit no només de Sant Bernabé, sinó també de tota la vila comtal.
L'alcaldessa és Sílvia Urriols.
Se sol·licita per part de la nostra policia local un informe que ens miri d'establir quins, diguéssim, conseqüències hi hauria a nivell de mobilitat per a la nostra població i també de degradació d'asfaltatge, perquè estem parlant d'uns camions que podrien transportar fins a 40 tones. Això evidentment té un impacte agressiu contra el sòl i evidentment doncs estem plantejant-nos la possibilitat d'arribar a demanar indemnitzacions a aquesta empresa en cas doncs que se'ns degradi l'asfaltat de les carreteres.
A la Vall de Camprodon estan acollint un projecte per la creació de paisatges agroforestals resilients.
Les actuacions i el seu estat es van presentar públicament a la sala de Cal Marquès, on a més els propietaris i ramaders també van poder dir la seva sobre diverses preocupacions.
En Salvador Samitier és coordinador de polítiques transversals del DARP.
Estem treballant amb una línia d'ajuts que serà del voltant d'uns 3 milions d'euros en els propers 3 anys, 26, 27 i 28, que és per ajudar els territoris a poder fer aquest mateix treball que han fet. No? És un treball més, si es vol, científic, d'analitzar quina és la situació i què és el que caldria perquè aquell territori fos més resilient.
L'Agència de Desenvolupament del Ripollès està ultimant la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la coberta de la seva seu amb l'objectiu de fer-hi un viver solar.
Es tracta d'una iniciativa que ha de servir per compartir l'energia amb empreses de 2 quilòmetres a la rodona amb la concessió d'energia que s'obtindrà des d'un procés administratiu que ha de començar a curt termini.
L'Eudald Hueso és tècnic de l'Oficina Energètica del Ripollès.
S'han dissenyat diferents paquets de quilowatts, diguéssim, en funció dels panells que cediran a les empreses. Des de el paquet petit seria com l'equivalent a tenir 2 panells, el següent seria com tenir-ne 6 més o menys, i el més gran és l'equivalent a uns 10 panells quilowatts, 5 quilowatts pic de la instal·lació.
El Consell Comarcal de la Garrotxa aprova la relació i valoració dels llocs de treball de l'ENS, una reivindicació històrica.
Després d'anys de treball tècnic i negociacions, es destinaran prop de 900.000 euros en 3 anys als treballadors del Consell Comarcal i dels consorcis que en depenen. Un 88% dels vots emesos han estat favorables i tots els grups polítics del Consell Comarcal hi han votat a favor.
Escoltem el vicepresident del Consell, Josep Reig.
S'han creat aquestes fitxes tenen un valor, s'han puntuat i aquests punts tenen un valor econòmic i aquest valor econòmic s'aplicarà un cop hagi passat el període de recursos que hi pot haver a partir d'ara, des de que s'ha aprovat, Pensem que aquí no estem valorant les persones, sinó que estem valorant els llocs de treball.
Avançar l'edat de vot als 16 anys entra a debat és una proposta de la síndica de Greuges que s'uneix a la d'obligar l'escolaritat fins als 18.
Segons el professor de la Universitat de Girona, Xavier Casademont, el simple fet de voler que els joves de 16 anys puguin votar ja va lligat a altres aspectes socials. Creu que la democràcia actual té moltes coses a millorar.
Jo crec que quedar-nos només en dir molt bé, a partir d'ara poden votar a partir dels 16 anys i quedar-nos, diguem, satisfets, no n'hi ha prou, perquè per desgràcia veiem que avui en dia la nostra democràcia, diguem, representativa, no?, que es basa això en la votació en unes eleccions, en escollir uns representants, veiem també que genera moltes insatisfaccions, veiem també que hi ha demandes o reivindicacions per millorar-la, i per tant crec que això hauria d'anar acompanyat de moltes altres coses.
Olot començarà a brillar aquest divendres. L'encesa de les llums de Nadal serà el tret de sortida de les activitats que es faran a la ciutat en les properes setmanes.
La regidora de Comerç a Olot, Gemma Canalia, remarca que l'objectiu és posar en valor el comerç local en l'època més important de l'any.
Forma part de la tercera edició de Olot, el millor regal de Nadal, però en aquest cas, com que té l'objectiu sobretot de promoure aquest comerç de proximitat, de dinamitzar tot el sector comercial, evidentment que conjuntament amb l'Associació de Comerciants, Associació de Placers, Hostalatge, van pensar que no hi havia millor manera d'iniciar aquesta campanya de Nadal amb una molt bona festa. Una festa que es farà just al nucli antic, a la plaça Major d'Olot, sobretot també amb l'objectiu de dignificar, de posar molt en valor aquest sector comercial.
I l'Associació de Comerciants d'Olot també demana a la ciutadania que compri a la ciutat.
És la campanya, jo diria que és la campanya aquesta. Per això mateix crec que és una campanya que hem d'aprofitar per conscienciar una mica la gent. Crec que hem de pensar abans d'anar a comprar, jo penso que hem de fer l'esforç de pensar cada un quan anem a comprar, no només l'objecte que volem comprar per aquella persona estimada, sinó també decidim en aquell moment quin tipus de ciutat volem, hasta et diria quina societat volem viure. Vull dir que crec que és un moment ideal per a conscienciar la gent que comprin el comerç local.
És l'Esther Verdaguer, la presidenta de l'ACO, Creu Roja Garrotxa, engega la campanya de la joguina solidària per aquest Nadal.
L'objectiu és garantir el dret a la joguina i el joc als infants de famílies en situació de vulnerabilitat. També pretén aglutinar les famílies de l'entorn del joc i fomentar la importància pedagògica de jugar amb els infants.
La Marta Puigbert és tècnica de joventut a Creu Roja.
En l'àmbit d'infància i joventut, la Creu Roja, l'objectiu màxim és assegurar que tots els infants a la comarca tenen els drets garantits, vale? Des del dret a l'educació, el dret a la seguretat, el dret a l'acompanyament, no tots els drets que es contemplen dels infants, doncs que estiguin coberts. Aquest és l'objectiu màxim.
325 anys de pessebrisme a Olot. Des de l'Associació de Pessebristes asseguren que la clau de l'èxit és el caràcter identitari dels muntatges.
Un estil costumista que reflecteix paisatges i persones autòctones defineix clarament el pessebrisme de casa nostra. Confien, podem museïtzar l'espai en els propers anys per ensenyar els 130 pessebres de diverses èpoques que tenen guardats al carrer Terrassa d'Olot. Avui, arrenca una nova edició de la Mostra de Pessebres d'Olot.
I el seu president ja s'ha posat la corbata, és en Miquel Serrat.
Com és el personatge pagès rural de la Garrotxa a dintre d'una caixa tancada i amb una escena. O sigui, la gent s'hi han de veure. Dir, ai, guita, això ja ho he vist, eh? Això és la moixina, o això és el que passa quan anem a fer exposicions. Dir, home, això són els pessebres de la Garrotxa. És el segell, perquè el paisatge és el garrotxí. És la moixina, és Sant Francesc, és la zona volcànica.
Anem als esports. L'Olot vol tornar a guanyar després de 4 partits sense fer-ho.
Reben el filial del Castelló, un dels equips més golejadors del grup tercer de segona federació. L'Olot torna a l'estadi municipal després de 3 empats consecutius i on l'objectiu és clarament el de tornar a recuperar sensacions i sumar els 3 punts. El partit es jugarà aquest diumenge a les 5 de la tarda i es podrà seguir en directe per Ràdio Olot.
El tècnic és Roger Vidal.
Filial jove, no?, per suposat, amb qualitat, jugadors molt dinàmics, molt intensos, molt forts físicament i després això, no?, que la seva particularitat és que marca molts gols, ataca moltíssima gent, i després el fet d'atacar molta gent fa que defensis, quan la perds, en menys, no? I per això aquests números que té, que el fan un equip especial. Sí.
I en temps d'esports parlarem de la Volcano Limit Bike, que tancarà la Lliga BTT Garrotxa aquest diumenge.
Amb dos recorreguts diferents de 20 i 45 quilòmetres es podrà gaudir de diferents racons de ciutat i comarca. Un cop finalitzat a la prova s'entregaran els premis dels guanyadors de totes les 6 curses que formen la competició comarcal. Un dels organitzadors organitzadors, és en Nan Oliveres.
Aquí a tota la Garrotxa, el parc aquest és espectacular. La veritat és que la gent quan ve de fora pues queda espectacular totes les rutes que tenim per aquí. Durant aquestes últimes setmanes hem treballat perquè estiguin el més nets possibles. Han fet moltes ventades i havien caigut molts d'arbres, però bueno, hem treballat molt i creiem que tenim un circuit espectacular que a la gent els agradarà molt i disfrutarà molt.
Arriba a Camprodon l'edició d'hivern de la Kong Race, una reconeguda cursa d'obstacles que celebra proves arreu del territori.
La Kong Prodon, com l'han batejada des de l'Ajuntament, reunirà aquest dissabte gairebé 500 participants a la vall, els quals competiran en qualsevol de les tres curses, la de 10 quilòmetres, la Ninja o la Family Kong.
Escoltem en Joan Sarrià, és el regidor de l'Ajuntament de Camprodon.
A partir de quarts de 10 del matí i fins a la tarda hi hauran curses pràcticament ininterrompudes, curses de 10 quilòmetres d'èlit, populars, per equips, curses de 3 quilòmetres per famílies, curses ràpides, com és una Ninja Track que es presenta espectacular.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa, especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Catalunya, Espanya i el món es desperta amb aquests titulars. D'entrada ja sabem qui serà el nou president de la Generalitat Valenciana. Es diu Pérez Llorca.
El síndic popular ha rebut 53 vots a favor i 45 vots en contra, els del PSPB i Compromís.
D'altra banda, escoltem a la Maria de los Llanos Masó, que és presidenta de les Corts Valencianes.
Habiendo sido el resultado de la votación, 53, 6, 45 no es, habiendo obtenido el candidato, por tanto, la mayoría absoluta, queda elegido president de la Generalitat el molt honorable senyor don Juan Francisco Pérez Llorca.
Per cert, que ha comptat amb el suport de Vox. Veurem si això li costa car o no. Dia clau per al cas Elena Jubany amb la declaració de la Iglesia, que és el principal sospitós del crim.
Fa tres mesos es va trobar el rastre del seu ADN al jersei de la víctima i la instrucció del cas podria tancar-se aviat i anar a judici.
Controlat un incendi a Palamós que ha obligat a confinar l'urbanització de Cala Corps.
22 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris i segueixen treballant.
D'altra banda, Europa proposa limitar la captura de gamba 9 dies a l'any i els pescadors es posen les mans al cap.
El sector i la Generalitat rebutgen la nova proposta que ha fet la Comissió Europea per reduir l'activitat pesquera al Mediterrani l'any vinent i consideren que no es té en compte la recuperació de peix i marisc que hi ha hagut a la zona.
Emmanuel Macron recupera una mili voluntària a França per fer front a les amenaces creixents.
Es tracta d'un servei militar remunerat dirigit a joves d'entre 18 i 19 anys que serviran únicament en territori francès.
Venezuela revoca les concessions de vol a 6 aerolínies, entre les quals hi ha Iberia.
El govern de Maduro respon així a la suspensió de vols per part de les companyies per les alertes de seguretat emeses pels Estats Units.
Aquest Nadal, a Daife, volem agrair-vos la vostra confiança. Durant tot l'any hem treballat per protegir els vostres productes amb solucions d'embalatge segures i eficients, sempre amb el compromís ferm de cuidar el nostre planeta. Daife, tenim molt per celebrar. 8è Premi Pime de Girona per la gran feina de formació en sostenibilitat i digitalització de l'empresa. Bones festes i feliç any nou de part de Daife. Compromís amb vosaltres i amb el medi ambient.
I ara anem al temps. Dani Ramírez, previsió per avui i pel cap de setmana.
L'ambient fred o molt fred s'imposa avui també, amb més clarianes cap a la Costa Brava i mig núvol. A partir de les 3-4 de la matina s'ha format un núvol de vent al sud del Pirineu que afecta sobretot la comarca d'Osona, Moianès, Lluçanès, Ripollès i Cerdanya. De tota manera, la temperatura s'ha mantingut baixa i atenció, perquè hem arribat a 5 sota 0 Palafrugell, un lloc molt fred del sud de la Costa Brava, Baix Empordà, que ens sorprèn amb aquests 5 sota 0. Mieres, 6 sota 0, com ahir, a Vic, 5 sota 0. A Olost, a Lluçanès, 5 sota 0. A Olot, 4 sota 0. Sant Pau de Segúries, 6 sota 0. Hem arribat a 0 graus a 2.000 metres a Queralbs, el refugi Coma de Vaca, i temperatures de 6-7 sota 0 a 2.500 metres. Aquí la temperatura ha pujat més de 6 graus. Fa molt fred, sota 0, però hi arribàvem a 10 i 12 sota 0. Tot això amb tramuntana, moderada, forta, potser no tan intensa com ahir, i aquests núvols prims s'aniran imposant bona part del dia. Per tant, pot fer un dia de sol amb estones enterbolit, aquells lleganys, aquelles taranyines, que fan que el sol quedi una mica apagat, perquè el sol va molt baix ja sobre l'horitzó, les nits són molt llargues, els dies són curts i el sol va molt baix. I aleshores, si a més tenim aquests lleganys, doncs el sol no escalfarà gaire. Màximes avui de 10, 12, 13 graus en general. Punts de l'interior per sota dels 8, a la costa puntualment 13, 14 graus de màxima. Bé, cap de setmana amb sol dissabte i núvols prims, un cel enterbolit, la temperatura una mica més alta, no hi haurà tant vent de nord, al contrari, gira marinada, vent de sud. I diumenge canvia el temps, matinada, matí, migdia, tapat, a la tarda una mica de pluja, comarques interiors, no tant cap a la Costa Brava, podria arribar a la selva, Baix Empordà, i la neu apareixeria al Pirineu 5-10 centímetres a partir dels 1.000-1.200 metres, tot i que inicialment començaria nevant a 1.500.
Bassols Energia presenta La Guardiola Universal, una nova manera de premiar la teva energia. Per cada acció responsable que fas, com estalviar, compartir o comprar al teu entorn, acumules beneficis. I atenció, cada any que continues amb nosaltres, la teva guardiola creix amb diners gràcies al pla de fidelitat. Descobreix-ho a bassolsenergia.com. Bassols Energia. L'energia que dones et torna.
Arrenquen les campanyes nadalenques, en el cas d'Olot comencen avui amb la gran encesa de llums. Són moments d'intensa activitat i també a Can de Bànol han preparat doncs un Nadal ben especial. El president de l'associació Can de Bànol Cultura, la Valia Dam, el tenim en línia en aquest moment perquè demà es presenta precisament el Nadal a Can de Bànol i el pessebre monumental de fusta a escala real és una de les grans atraccions del moment. Què tal, com estem, Avalí? Molt bon dia.
Oh, molt bon dia, què tal?
En tot a punt?
Tot a punt, per demà, a les 12 del migdia.
Com serà aquest pessebre de fusta? Quin ha estat el procés?
Bueno, el procés era doncs, un projecte que ja feia temps que em passava pel cap, perquè doncs, bueno, a nivell de Catalunya no s'havia fet mai, no? Alguns llocs de l'estranger, doncs, bueno, d'Europa s'havia fet, algun lloc, i aquí, doncs, bueno, se'm va encendre la bombeta de fer, doncs, un, primer de tot, un arbre, perquè cada any feien un arbre al mig de la plaça d'alumini, al Prepirineu, no m'encaixava, no? I vaig dir, doncs, bueno, uita, fotré un arbre, doncs, de 11 metres, i, a més, amb 600 desitjos penjats a l'arbre, que són tots els nens del col·legi, tots els nens de l'escola de Barrufet, i els avis de la residència i els avis de l'Hospital de Can de Bànol, no? I els seus desitjos, i bueno, m'ha quedat un arbre, doncs, fantàstic, no? Però a més, llavors vaig dir, home, al costat he tinc de fer una cova, doncs, de vora 30 metres quadrats. Llavors, aquesta cova què consisteix? Doncs, bueno, anar a agafar troncs d'un metro i mig de diàmetre, i crear, al mig de la plaça de la dansa, crear, doncs, un projecte que la gent, quan passava i els nens, quan venien, sortien de l'escola, han vist que d'un tronc d'arbre el que es pot arribar a crear amb una peça doncs, de fusta amb aquestes dimensions, no? I, bueno, llavors això ha set brutal, ha set fantàstic, no? I llavors, bueno, dos artistes molt i molt bons, que és, doncs, en Josep Martínez i en Roger de Egea, de Girona, i el Josep Martínez d'aquí a Montesquieu, han creat, doncs, aquests personatges, no?, aquests personatges que pràcticament parlen sols, I bueno, vull dir que estic orgullós perquè s'ha format un equip i bueno, llavors voluntaris que se m'han afegit al costat.
És a dir, són pessebres de fusta talla real, per entendre'ns?
Sí, sí, talla real, però a més pensàvem fer, diguéssim, les figures pràcticament de les que normalment es fiquen al pessebre, però com que hi ha hagut més temps i ells amb aquella il·lusió que hi han ficat, amb més ganes de treballar, doncs s'han pogut crear doncs més peces del compte, no?
Una de les grans avantatges de Balaguer amb tot això és que el pessebre pot anar creixent, no, diguem?
Bueno, que el pessebre doncs anirà creixent. Per què? Per què? Perquè doncs l'any que ve, que inclús demà ho publicarem, ens han acceptat a nivell de Catalunya, pràcticament doncs la 54 trobada de pessebrismes d'entitats de Catalunya i Balears que ho celebrarem a octubre d'aquest any que ve. I demà es publicarà.
Molt bé, per tant, doncs gràcies per avançar-nos-ho perquè realment és una molt bona notícia. Avalí, el món pessebrista podem dir que està més de moda que mai?
Sí, home, jo he intentat perquè és una faceta que m'havia agradat sempre ja de petit, no? A més, l'any passat vaig fer el concurs de pessebres a Can de Bano, al poble, però vaig dir que si tenia èxit, aquest any ho faria a nivell de comarca, i aquest any doncs he pogut lograr fer el concurs de pessebres de la comarca,
Molt bé.
Vull dir que mirar de tirar el pessebrisme endavant.
I content de la participació en aquest concurs o no?
Home, però de moment la gent es va apuntant, de Camprodon, de Ripoll, de Cap de Bano, i de moment es va apuntant gent.
Molt bé. Avalí, una abraçada molt gran, molt bones festes.
Molt bé, doncs igualment, gràcies per tot i la difusió que em feu, vale?
Gràcies, una abraçada gran. Pessebrisme a Olot durant 325 anys, de seguida és dit, des de l'agrupació de pessebristes asseguren que la clau de l'èxit és el caràcter identitari dels muntatges. Un estil costumista que reflecteix paisatges i persones autòctones i que defineix clarament el pessebrisme garrotxí. Confien poder museïtzar l'espai en els propers anys per ensenyar els 130 pessebres de què disposen i que a més són de diversos períodes històrics.
Enguany es commemoren 325 anys els primers indicis de pessebrisme a la ciutat d'Olot. Actualment és l'agrupació de pessebristes d'Olot i la Garrotxa qui s'ocupa de conservar i difondre els pessebres, però segons en Miquel Serrat, tot plegat va començar amb les confraries que hi havia a Olot i persones riques que compraven aquest art. Més tard, Joaquim Vayreda i Josep Berga i Boix popularitzarien el pessebre gràcies a les creacions dels tallers d'art religiós. També van tenir-hi un pes important els ateneus i entitats recreatives. Anés com anés la història, el cas és que el pessebre olotí té unes característiques pròpies que el diferencien de la resta i que l'han fet arribar fins a l'actualitat. D'entrada, a nivell pictòric, amb predomini dels colors marró i negre. D'altra banda, l'impacte de l'escola del paisatge.
Com és el personatge pagès rural de la Garrotxa a dintre d'una caixa tancada i amb una escena? O sigui, la gent s'hi han de veure. Dir, ai, guita, això ja ho he vist, això és la moixina, o això és el que passa quan anem a fer exposicions. Diu, home, això són els pessebres de la Garrotxa, és el segell, perquè el paisatge és el garrotxí. És la moixina, és Sant Francesc, és la zona volcànica.
Uns pessebres on es pot veure el típic pagès de la Garrotxa de l'època, amb pantalons curts i esparracats, però també persones del dia a dia, persones que es podien veure pel carrer i que els grans pessebristes representaven.
En Josep Traiter anava els dilluns al final d'Olot, s'asseia allà en un banc i dibuixava aquella senyora que arribava amb un bastó que no es podia posar dreta perquè ja la pobra ja no... la columna vertebral ja la tenia i la dibuixava. Clar, de tres dies el veies amb una figura de pessebre.
En Miquel ens fa veure que els pessebres sovint no els fa només una persona, i és que sovint són fruit de la barreja dels treballs que fan els figuraires, però també tots aquells decoradors i persones que s'encarreguen de fer el fons i l'escena. Des de l'agrupació de pessebristes d'Olot i la Garrotxa asseguren que el pessebrisme olotí s'ha sabut obrir. A les mostres de pessebres actuals s'hi poden veure muntatges contemporanis i fins i tot s'estan ideant noves tipologies de pessebres.
Ara mateix estem fent un estudi serà un tema immersiu, hi haurà un pessebre i tu entraràs a dintre una sala i et trobaràs a dintre el pessebre.
L'altre gran projecte que des de l'agrupació de pesebristes d'Olot i la Garrotxa esperen que sigui una realitat d'aquí una mica més d'un any és que la seu del patrimoni de la ciutat, ubicat al carrer Terrassa d'Olot, on actualment hi ha guardat 130 pessebres, s'acabi convertint en un museu a través d'un projecte que la Generalitat, segons en Miquel, té pensat realitzar.
Anem ara a la Volcano Limits. La Volcano Limits Bike tancarà la Lliga BTT Garrotxa aquest diumenge. Hi haurà dos recorreguts diferents de 20 i 45 quilòmetres on es podrà gaudir de diferents racons de la ciutat i comarca. Un cop finalitzada la cursa, s'entregaran els premis dels guanyadors de totes les 6 curses que formen la competició comarcal. Natàlia Moreno.
La capital de la Garrotxa serà el punt final de la Lliga de Mountain Bike de la comarca. La Volcano Limits Bike serà la sisena i última prova després de les de Besalú, Santa Pau, Sant Joan les Fonts, Vall de Bianya i Maia de Montcal. Aquesta prova tindrà dos recorreguts diferents, la Volcano Limits Sprint de 20 quilòmetres amb 400 metres de desnivell positiu i la Marathon amb el doble de quilòmetres i amb més de 1.300 metres de desnivell positiu. Un dels organitzadors de la cursa, Nan Oliveres, explica els dos circuits i per on passaran.
Posarem una mica aquí per la Fageda, farem la volta al Cluscat i després els de la distància curta, que són 21 quilòmetres, ja tornaran, i els de la ruta llarga sí que pujaran Fontpobre i faran un bucle per la zona de Sant Feliu, tornar i baixar cap a meta, que seran uns 45 quilòmetres amb 1.400 de desnivell.
Des de l'organització afirmen que fa setmanes que estan posant a punt els camins per on passaran les diferents bicicletes de muntanya. Expliquen que, tot i que algunes proves hagin notat una davallada d'inscripcions, de moment, la participació per la Volcano Limits Bike ja supera els 300 ciclistes i n'esperen poder tenir la participació d'un centenar més. Expliquen que el fred i les ventades d'aquests últims dies han dificultat la feina prèvia a la cursa.
Aquí tota la Garrotxa, el parc aquest és espectacular. La veritat és que la gent quan ve de fora doncs queda espectacular totes les rutes que tenim per aquí. Durant aquestes últimes setmanes hem treballat perquè estiguin el més nets possibles, han fet moltes ventades i havien caigut molts d'arbres, però bueno, hem treballat molt i creiem que tenim un circuit espectacular que la gent els agradarà molt i disfrutaran molt.
Aquesta edició de la Volcano Limits serà la gran final de la Lliga BTT Garrotxa. Tots els participants que hagin completat les 6 proves de la Lliga tindran recompensa i també es farà entrega dels premis i la classificació final de la Lliga BTT Garrotxa, a més de la mateixa prova olotina. Es durà a terme aquest diumenge, a partir de les 9 del matí, al Camí dels Tres Roures, a l'Avinguda Sant Jordi.
I arriba a Campordón l'edició d'hivern de la Kong Race, una reconeguda cursa d'obstacles que celebra proves Martí Palau arreu del territori.
Les curses d'obstacles han augmentat la popularitat de manera important els darrers anys i cada vegada més persones se senten atretes per aquest tipus de competició. De fet, a la comarca hem tingut exemples com el Vol d'Àligues de Sant Joan o la Trencalòs de Ribes. Ara és el torn de Camprodon, amb la Kong Prodon, l'edició d'hivern de la Kong Race, el grup de proves més conegudes d'aquest estil. La Kong Race arriba amb tres modalitats, la de 10 km, competitiva o no competitiva, la Ninja Track, en la qual s'ha de fer un traçat de 100 metres amb 9 obstacles, els quals s'han de superar tots en el menor temps possible, i la Family Kong, pensada perquè pares, mares, fills i filles puguin recórrer plegats un circuit d'uns 3 km amb obstacles divertits, on caldrà esforç i treball en equip per superar-los. Parla Joan Sàrria, regidor de l'Ajuntament de Camprodon.
A partir de quarts de 10 del matí i fins a la tarda hi hauran curses pràcticament ininterrompudes, curses de 10 quilòmetres d'èlit, populars, per equips, curses de 3 quilòmetres per famílies, curses ràpides, com és una Ninja Track que es presenta espectacular.
Totes les curses sortiran del Pont Nou de Camprodon, a excepció de la Ninja Track, que tindrà lloc al passeig de la Font Nova. El passat dimarts, l'organització va tancar les inscripcions amb gairebé 500 inscrits, un èxit de participació per ser la primera vegada que la Kong Race celebra una edició al Ripollès. A més, serà la prova que tancarà el circuit 2025.
Doncs així tanquem els 5 minuts més d'avui. Gràcies per la confiança que passeu. Bon cap de setmana.